L'alto al foc al Pròxim Orient és encara només una possibilitat. Les bombes, en canvi, una realitat que continuen cobrant-se vides humanes. Al voltant de 80 persones han mort les últimes hores a la Franja de Gaza, segons les autoritats locals. Israel endarrereix com a mínim fins demà la firma de l'acord anunciat ahir, i un dels ministres radicals del govern de Netanyahu ja ha advertit que dimitirà si hi ha alto al foc. Al Catalunya Nit fa una estona hem parlat amb Raquel Martí, directora executiva a Espanya de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina. Cada xifra que ens ha donat ha sigut més colpidora que l'anterior.
14 años para desescombrar Gaza. Hay que retirar todos los remanentes explosivos que quedan sin detonar. Se estiman 7 millones de toneladas de artefactos sin detonar, pero es que además se calcula también que hay por lo menos 11.200 cadáveres bajo los escombros.
De seguida, la conversa sencera.
Catalunya Nit.
L'actriu Elisa Mulià ha ratificat davant del jutge la denúncia contra el polític Íñigo Errejón per agressió sexual. A la sortida del jutjat han parlat tots dos.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia. Y esto es todo lo que tengo que decir. Cuando esté un poco más tranquila, Elisa, hablaré.
Salgo contento, con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia.
Explicarem la polèmica entre alguns alts càrrecs de la Generalitat i el govern perquè a partir d'ara ja no podran fer dos dies a la setmana de teletreball. Dissabte el 47 opta a 18 Premis Gaudí. Avui la nostra unitat mòbil és a Torre Baró i aquí a l'estudi rebrem Joana Vital, la neta de Manolo Vital i de Carme Vila. I avui és un d'aquells dies que podem canviar la nostra sintonia per posar, per exemple, aquest tema. També podríem punxar aquesta altra. Formen part de les bandes sonores d'un dels cineastes més influents. David Lynch ha mort avui. Tenia 78 anys i un currículum d'un nivell altíssim. Vellut blau, Twin Peaks, L'home elefant, Mulholland Drive o Carretera perduda. De seguida repassarem la seva obra i en parlarem també amb una persona que no només coneix bé el seu cinema, sinó que també el va conèixer a ell personalment, el nostre col·laborador, Àlex Gorina. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Han passat més de 24 hores des que Joe Biden, Donald Trump i el primer ministre qatarià van anunciar un acord per un alto al foc a Gaza, però a hores d'ara, a Israel, encara no l'ha ratificat. Ho havia de fer aquest matí, però suposades discrepàncies amb Hamas en alguns detalls del redactat ho han posposat. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
Com pot afectar aquest retard al calendari que hi havia previst per a l'alliberament dels primers hostatges?
Doncs aquesta és ara mateix la pregunta del milió. En principi, aquest matí s'havien de reunir primer el gabinet de seguretat i després el govern israelià, i un cop aprovat definitivament tot estaria llest perquè la primera fase de l'acord i, per tant, l'alliberament dels primers hostatges comencés diumenge. Però durant el dia Israel ha acusat Hamas de voler introduir canvis d'última hora en el redactat, un fet que Hamas ha desmentit categòricament i, per tant, les reunions s'han suspès. Ara tot plegat queda a l'aire, principalment perquè ni el gabinet de seguretat ni el govern tenen oficialment cita per reunir-se. Això sí, fonts pròximes a Netanyahu insisteixen que aquestes trobades no es convocaran fins que no estigui tot absolutament tancat. Cal tenir en compte, a més, que quan s'allibera un presoner, la llei israeliana ofereix l'opció de presentar una reclamació al Tribunal Suprem, un fet que podria endarrerir encara més aquest procés. Per tant, com més tard s'acabi produint aquesta ratificació, menys probable serà que l'entrega dels primers hostatges tingui lloc com estava previst el proper diumenge.
I no firmar l'acord té conseqüències, però Netanyahu està pendent també de les que podria tenir firmar-lo dins del seu govern. Quines serien aquestes conseqüències?
D'entrada, que perdria el suport de com a mínim un dels seus socis situats a l'ultradreta en la coalició de govern, el del partit Poder Jueu. El seu líder, Itamar Ben-Gavir, ha reiterat fa uns minuts que si l'acord tira endavant, plegaria. Però podria no ser l'únic. L'altre partit d'ultradreta al govern, Sionisme Religiós, ha manifestat aquest matí que de moment mantindrà el suport a Netanyahu, però el retirarà si no reprèn la guerra contra Hamas un cop acabi la primera fase, per tant, si s'acaba saltant el pacte. En tot cas, aquestes decisions no farien caure el govern de Netanyahu. L'ultradreta israeliana s'oposa radicalment al pacte, també al carrer, on manifestants com l'Elian han volgut fer sentir la seva veu.
No vull que l'acord s'aprovi. Crec que la guerra ha de continuar fins que Hamas s'agenolli i ens pregui que ens enduguem els hostatges.
Doncs, com deia l'Elian, de moment la guerra contra Hamas continua i en les últimes 24 hores almenys 80 palestins han mort per culpa dels bombardejos israelians que es preveu que continuïn mentre no arribi aquest alto al foc.
Doncs en directe des de Jerusalem, Jordi Brascó, moltíssimes gràcies.
Bona nit, Manel.
Bona nit. Des dels Estats Units, el secretari d'Estat Antony Blinken es mostra convençut que diumenge entrarà en vigor l'alto el foc. El cap de la diplomàcia nord-americana, que avui ha fet la seva última roda de premsa a la seu del Departament d'Estat a Washington, abans de deixar el càrrec, admet que encara hi ha detalls de l'acord, però que s'han estat negociant a les últimes hores, Ignasi Abad.
Sí, Blinken diu que no ha de sorprendre ningú que en un llarg procés per arribar a un acord tan transcendent com el de Gaza s'hagin de llimar aspectes d'última hora.
Sobre l'alto el foc, sí, estic segur i espero que es comenci a aplicar diumenge. Però, miri, no és estrany que en una negociació tan difícil i tensa quedin serrells per tancar. I els estem lligant mentre parlem. Estic segur que tot això avança i que diumenge veurem l'inici de l'aplicació de l'acord.
El secretari d'Estat nord-americà ha insistit que Hamas és qui ha posat més traves perquè hi hagués aquest alto el foc a Gaza. El principat aliat justament del moviment i les amistats per Palestí i l'Iran ha celebrat l'acord per l'alto el foc i diu que és fruit de la resistència palestina. Segons el cap suprem iranià, l'ayatollah Ali Khamenei, Israel surt derrotat de Gaza. Un altre dels aliats de l'Iran i de Hamas, els Houthis de Yemen, també celebren l'acord i se sumen a la treva. El líder dels rebels, Abdelmalik al-Houthi, però amenaça Israel de reprendre els seus atacs contra aquest país si l'exèrcit israelià reprèn l'ofensiva en qualsevol moment contra els palestins a la franja. De fet, els Houthis van començar a atacar Israel des del Iemen quan va començar la invasió de Gaza després dels atacs del 7 d'octubre del 23.
Gràcies, Ignasi. I ara podem parlar amb Raquel Martí, que és directora executiva a Espanya de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina. Raquel, bona nit.
Bona nit.
Aquí a Catalunya Ràdio hem parlat amb vostè diverses vegades en els últims 15 mesos, sempre explicant-nos el patiment i les dificultats de la població palestina, denunciant també crims de guerra de l'exèrcit d'Israel. No sé si a partir del que es va anunciar ahir respira una mica més tranquil·la o no ho acaba d'estar del tot encara.
Bueno, yo creo que se nos ha cortado a todos la respiración cuando esta mañana el gabinete
del gobierno israelí ha pospuesto la votación del alto el fuego. Parece ser que ya han vuelto a comunicar que retomarán la votación mañana y esperemos que esto signifique que el domingo va a haber definitivamente una tregua en Gaza. Desde luego que la noticia ha sido recibida por la población gazatí con suma alegría y esperanza, porque realmente están exhaustos de 15 meses de bombardeos, fuego de artillería, drones y la falta de acceso tanto al agua, a los alimentos y a la asistencia sanitaria, y realmente lo que nos dicen es que no pueden más. Muchos han llegado a confesar que prefieren que les maten de una vez a seguir con este sufrimiento.
Sí, Déu-n'hi-do. Si finalment s'acaba aplicant, entraria en vigor aquest diumenge i en tres fases, i a la primera ja s'inclouria poder fer entrar 600 camions diaris d'ajuda humanitària. És suficient aquesta xifra de 600 camions, i què és el més urgent que necessiten ara mateix els gazians?
Bueno, realmente, si se permite la entrada de estos 600 camiones diarios, en principio podríamos suplir las necesidades de la población en un corto periodo de tiempo. Ahora mismo las necesidades son ingentes. Gaza está absolutamente destruida. El último informe de UNISAT calcula que la destrucción puede ser aproximadamente del 70% de las infraestructuras. Realmente hay zonas donde, como el norte de Gaza, que se podría alcanzar el 90% de las infraestructuras. Hay aproximadamente 1 millón de personas que necesitan ahora mismo refugio urgente, porque están viviendo en infraestructuras improvisadas hechas con lonas o con plásticos y en edificios semiderruidos, que evidentemente no están protegidos de las condiciones climáticas adversas que se están viviendo ahora mismo en la Franja de Gaza. La desnutrición ha aumentado muchísimo en los últimos meses. Han ingresado 19.000 niños con desnutrición en los hospitales. Hay familias, en una última encuesta que se ha llevado a cabo por parte de UNICEF, que dicen que el 95% de las familias tiene niños en sus casas que llevan al menos 3 días sin comer. Hay miles de personas enfermas con enfermedades crónicas que no han sido tratados durante muchísimos meses y su salud se ha deteriorado muchísimo. Los hospitales están trabajando de forma parcial porque prácticamente no hay medicamentos, no hay suministros esenciales, y hay cientos de miles de personas con enfermedades infecciosas que necesitan tratamiento de forma urgente. Con lo cual, ahora mismo lo que hace falta es que entre alimentos, agua, combustible, medicamentos, tiendas de campaña, ropa de invierno y material de invierno.
Paral·lelament també podrien anar tornant els desplaçats a casa seva, però quan diem casa seva, pel que ens deia vostè ara, pot ser que es trobin que no hi ha casa, és a dir, que estigui destruïda. És realista pensar que puguin anar tornant a les persones que per culpa d'aquesta guerra es van haver de desplaçar?
Bueno, la población siempre quiere estar cerca de su lugar de origen y de sus hogares, a pesar de que estén destruidos. Lo importante ahora es que les dejen ese acceso para que ellos puedan comprobar si queda algo de sus casas, si queda algo de sus pertenencias, encontrarse con sus seres queridos, porque muchos de ellos han quedado separados desde que huyeron de sus hogares. Y luego lo que es importante es que se permita la entrada de estas tiendas de campaña. Se ha hablado también de especie de caravanas o casas móviles prefabricadas para poder ir implantándolas en determinadas zonas y poder albergar a estas personas en unas condiciones dignas y que queden al menos cubiertas sus necesidades más básicas. Y veremos si todos estos puntos del acuerdo se cumplen, porque desde luego lo que no podemos seguir manteniendo es una población a la intemperie en estas condiciones. Ya han muerto 8 bebés por hipotermia y 2 alumnos, 2 adultos, y continuarán los fallecimientos si no se pone remedio pronto.
La reconstrucció de Gaza requerirà molta feina. No sé si tenen alguna mena de pronòstic per arribar a imaginar-nos de què cal fer ara a Gaza, si estem parlant d'una feina d'anys de duració.
Pues los últimos cálculos que se publicaron por parte de Naciones Unidas, se hablaba de 14 años para desescombrar Gaza. Esto es debido, no quiere decir que se tarde 14 años en desescombrar y hasta que no se desescombre no se inicie la reconstrucción, se irá desescombrando zonas y construyendo y haciendo muchas cosas a la vez. El mayor problema al que se enfrentan ahora mismo para la reconstrucción de Gaza es que hay más de 40.000 toneladas de escombros, hay que retirarlas, pero antes de retirarlas hay que retirar todos los remanentes explosivos que quedan sin detonar sobre los escombros o debajo de ellos. Para esto hace falta que equipos especializados empiecen a desactivar estos explosivos. Además, habrá que ver dónde se acumulan, porque estamos hablando de 7 millones que se calcula, se estiman 7 millones de toneladas de artefactos sin detonar. Pero es que además se calcula también que hay por lo menos 11.200 cadáveres bajo los escombros y evidentemente habrá que retirarlos con cuidado para poder recuperarlos y dárselo a sus familias para que les den entierros dignos. Entonces esto va a ser una tarea sumamente delicada y sumamente complicada. Luego también se van a enfrentar al problema de que hay residuos en estos edificios bombardeados, como el amianto, que es sumamente cancerígeno y que es, además está prohibido ya en Europa, y que va a haber también que retirarlo y que va a haber también analizar dónde se va a acumular, dónde se va a depositar. Además, al mismo tiempo, hay que empezar a reconstruir el sistema sanitario, hay que empezar a reconstruir las escuelas para UNRWA. Ahora mismo lo fundamental, el día después, es poder brindar a los 600.000 niños que recibían educación primaria antes de la ofensiva militar, brindarles de nuevo al menos una situación en la que se sientan un sitio seguro al que pueden ir, reencontrarse con sus compañeros, con sus profesores, y no empezar la educación, no es la prioridad, es empezar el trabajo de apoyo psicosocial y terapias psicológicas, porque los niños están profundamente traumatizados. Entonces, para nosotros esto es una urgencia. Sin embargo, el problema es que han destruido el 85% de los colegios. Entonces, habrá que buscar edificios alternativos que se puedan utilizar, si es que quedan. Y si no, habrá que pensar en otro tipo de infraestructuras como carpas para poder llevar a cabo pues esta vuelta al menos a la enseñanza. Por otro lado, es fundamental reconstruir todos los sistemas de transporte. Todas las carreteras están destruidas, hay zonas que son prácticamente impracticables y hace falta llevar la ayuda y hace falta llevar todos los materiales de construcción. Realmente el plan va a ser ingente, va a costar millones de euros poder reconstruir Gaza, va a hacer falta la ayuda de todos los de la comunidad internacional para poder reconstruir Gaza y para dar el apoyo que ahora mismo el pueblo gazatí necessita tras 15 anys d'ofensiva militar. 15 meses, perdó.
Per acabar, no sé si els treballadors de la UNRWA ara mateix que estan a dintre la franja poden treballar i si caldrà enviar-hi més gent ara.
Bueno, el problema que tiene ahora mismo UNRWA es que, como sabrán, Israel ha aprobado dos leyes en el Parlamento israelí que entrarán en vigor el 28 de enero, que son leyes que han sido creadas para impedir que UNRWA continúe trabajando en el territorio palestino ocupado. No sabemos si Israel finalmente las va a implementar, no sabemos cómo las va a implementar y cómo las va a interpretar. Pero el problema es que si UNRWA no puede continuar trabajando en la franja de Gaza, va a ser imposible el absorber estos 600 camiones de ayuda humanitaria diaria, porque UNRWA es la única agencia que tiene esta capacidad ahora mismo y que tiene el número del personal y la infraestructura para poder absorber toda esta ayuda y distribuirla y coordinarla. UNRWA es además el mayor proveedor de salud dentro de la franja de Gaza y es el único que está capacitado para poner en marcha de nuevo el sistema educativo. Si Israel no nos permite seguir trabajando, esto va a ser una catástrofe aún mayor y, por supuesto, no se van a poder cumplir las condiciones pactadas en el alto el fuego. También no hay que perder el foco en Cisjordania, porque si UNRWA no puede trabajar en Cisjordania, se va a significar también que allí los campos de refugiados se van a quedar desabastecidos, las clínicas de salud, las escuelas, y que evidentemente se pone en peligro la continuidad de toda la ayuda humanitaria que también dispensamos en Cisjordania. Y además Cisjordania está en una situación donde la violencia se ha incrementado muchísimo y donde constantemente el gobierno de Netanyahu y sus aliados han estado haciendo llamamientos a la anexión del territorio cisjordano.
Pues Raquel Martí, t'agraïm moltíssim totes aquestes explicacions. Ens has dibuixat realment la situació al territori molt complicada. Cada xifra que ens donaves era més corprenedora que l'anterior, però això vol dir també que hi ha molta feina per fer. Moltíssimes gràcies i molt bona nit.
Moltíssimes gràcies, bona nit.
Arribem a les 10 i 20 minuts. Els drets humans van tornar a suspendre el 2024 i les democràcies van abdicar a l'hora de protegir-los. Així es desprèn de l'informe publicat avui per Human Rights Watch, que constata que el món va viure l'any passat la violència més extrema. L'ONG veu llums i ombres de cara al futur. Albert Manyà, quins exemples menciona?
Doncs el primer és el de Gaza, on els Estats Units va continuar armant Israel i no es va fer res per aturar els abusos. També parla del Sudan, amb la crisi humanitària més gran del món, on el Consell de Seguretat de l'ONU no ha aturat les atrocitats mentre els Emirats Àrabs Units armaven els rebels. La directora executiva, Tirana Hassan, conclou que hi ha ciutadans de primera i de segona.
El que hem vist el 2024 és com d'incoherent ha estat el compromís amb els drets humans i les accions dels estats per defensar els drets humans. Això és molt perillós, perquè envia un missatge que certs drets s'apliquen a algunes persones i no a d'altres. To some people and they
don't to others. Amb tot, hi ha un bri d'esperança pels moviments socials de resposta als governs i també pels jutges en referència a la persecució de Benjamin Netanyahu i Vladimir Putin.
Però no tot és pessimisme, perquè on els governs han fracassat hem vist intervenir el Tribunal Penal Internacional i la Cort Internacional de Justícia.
Doncs això és el que fa pel que fa la mirada al 2024, però el 2025 comença amb l'arribada de Trump dilluns mateix a la Casa Blanca i no sé si hi veuen una perspectiva gaire bona.
Doncs no, perquè diu que els drets estan més amenaçats que mai, el dels migrants, el de les dones, el dels col·lectiu LGTBI, etc. Però Hassan avisa que el pitjor podria ser en les relacions internacionals.
Si els Estats Units es volen retirar del sistema multilateral, com vam veure en la seva anterior administració, això deixa un autèntic buit que ompliran actors oportunistes com la Xina, que tindrà una ocasió perfecta per poder avançar en la seva agenda contra els drets en qualsevol buit que deixin els Estats Units de l'administració de Trump.
Afegeix que el 2024 alguns líders autoritaris han augmentat el seu poder, com a Rússia i Mali, un auguri pessimista.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Carles Puigdemont i Oriol Junqueras acorden reobrir una nova etapa de relació entre Junts i Esquerra Republicana. Ha estat després de la reunió de dues hores de durada que han mantingut avui a Waterloo, a Bèlgica. La primera des que tots dos han renovat els lideratges dels seus partits. Puigdemont i Junqueras s'han compromès a remar plegats perquè l'independentisme, diuen, recuperi múscul. Brussel·les, Jordi Baró.
Una imatge quedarà probablement com el més destacat de la reunió d'avui de Puigdemont i Junqueras, els dos junts en un cotxe amb matrícula 1-2017, sortint de la Casa de la República a Waterloo. Ha estat el punt final a dues hores i mitja de reunió, que havia començat amb una encaixada molt breu entre els dos líders independentistes davant de les càmeres. La reunió també ha acabat amb un acord de les dues formacions que, tot i reconèixer les diferències, pacten impulsar espais de treball coordinat i obrir una nova etapa que ajudi l'independentisme a recuperar força i iniciativa. Junqueras emmarcava així la trobada.
La nostra voluntat és sempre tenir una relació fluida amb tothom i una relació educada amb tothom i una relació que sigui el més productiva possible en benefici de Catalunya i del conjunt de la societat.
Junqueras tanca amb Puigdemont dos dies a Brussel·les, on també ha mantingut contactes al Parlament Europeu amb Bildu, Compromís i el BNH.
Doncs Junts i el govern espanyol han evitat el xoc i la mesa del Congrés ha ajornat decidir sobre la qüestió de confiança a Pedro Sánchez. És una maniobra del PSOE per guanyar temps i negociar amb Junts. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
Bona nit, punt mort i oxigen. Guanyen temps per seguir negociant sobre pressupostos o el traspàs de competències en immigració i recuperen aire per refer una relació que ha arribat al límit. Junts i el PSOE han tibat la corda, però sense trencar-la. S'han posat a prova i han trobat aquesta solució que suposa xutar la pilota endavant i evitar de moment cap ruptura. El diputat de Sumar, Gerardo Pissarello, celebra que hagin guanyat temps per negociar.
Vamos a seguir estudiando esta cuestión y la vamos a dejar sobre la mesa para ver en qué medida podría o no adaptarse al reglamento. Y lo hacemos por varias razones. Una, para poder seguir hablando. Por ejemplo, el despliegue político de la amnistía, el reconocimiento como interlocutores de los socios de investidura, de presupuestos.
I el govern espanyol sap que ha salvat un xoc que podia sentenciar la legislatura, donant per fet que hauran de remar amb Junts per restablir la confiança, i la Moncloa està a l'expectativa del que dirà demà Carles Puigdemont a Brussel·les per veure si rebaixa el to o manté la pressió, però l'adverteixen que tot desafiament té un límit. La decisió de la mesa ha satisfet Junts. Fons del partit diuen que han forçat el PSOE a canviar d'opinió, ja que abans d'ahir pretenia vetar la qüestió de confiança i ara dona unes setmanes de marge per debatre-ho i, sobretot, per intentar desencallar els acords pendents.
Cinc minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Elisa Mulià ratifica davant del jutge la denúncia contra Íñigo Errejón per agressió sexual. L'actriu ha explicat que l'exportaveu de Sumar li va fer tocaments tot i la seva negativa, mentre que l'exdiputat assegura que la relació va ser consentida. Aida Clemente.
En una declaració que s'ha allargat hora i mitja, Mulià ha explicat al jutge que Errejón la va agredir fins a 3 vegades la mateixa nit. Ha relatat que l'exportaveu de Sumar li va fer tocaments malgrat que ella s'hi va negar. L'actriu tampoc descarta que Errejón li posés alguna droga a la beguda perquè diu que es trobava malament i tenia la sensació d'anar molt beguda de forma massa ràpida. A la sortida dels jutjats, visiblement afectada, ella està una mica més tranquil·la.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia. Y esto es todo lo que tengo que decir. Cuando esté un poco más tranquila, hablaré.
Errejón ha admès els tocaments, però diu que tot va ser consentit. Ha negat que Mulià estigués borratxa i diu que és fals que tanqués la porta de l'habitació on van passar els fets per impedir que ella marxés. En acabar la seva declaració, deia això.
Salgo contento, con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia.
Els fets van passar a finals del 2021 en una festa després de la presentació del llibre de Errejón. Ara el jutge ha donat 5 dies a les parts per aportar proves.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I aquest vespre hem conegut la mort als 78 anys del prestigiós director de cinema nord-americà i referent del cinema d'autor David Lynch.
I can't believe it. I'm just so excited to be here. I'm in this dream place.
This one comes highly recommended.
Dream place.
El director de títols com Vellut Blau, Mulholland Drive, n'estem escoltant el tràiler, L'home elefant i Carretera perduda, va rebre la Palma d'Or de Cannes pel film Cor salvatge i l'Òscar honorífic el 2019. A Venècia, el 2006, li van donar un lleó d'or per tota la seva carrera. El passat mes d'agost, el cineasta va fer públic que tenia un emfisema pulmonar. A banda del cinema, Lynch és l'autor de la mítica sèrie Twin Peaks. Montse Pujol.
Sí, una sèrie que està considerada una obra mestra i una de les precursores de la revolució de creativitat i talent que ha viscut el món de les sèries. I és que David Lynch va destacar en molts altres camps, com la música, la publicitat, la fotografia i la pintura. Hem parlat amb l'exdirector de la Filmoteca de Catalunya, Esteve Riambau, que ens ha destacat l'obra pictòrica de Lynch.
Una faceta pictòrica, la Filmoteca el 2020 vam fer una exposició seva combinada amb gravats de Fellini, comparant l'envers i el revers de tots dos creadors, i donava un resultat molt, molt interessant. És d'aquests cineastes que és més que un cineasta, és a dir, que transcendeix la pantalla per explorar altres terrenys artístics.
Riambau, que també ha estat professor a la universitat, ha explicat que les seqüències de David Lynch han estat una de les seves referències a l'hora d'explicar el cinema als seus alumnes. I també el director del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, Àngel Sala, ha explicat a Catalunya Ràdio que Lynch va ser molt valorat als Estats Units, però on se'l va premiar més va ser a Europa. Se l'ha recordat com va arribar la popularitat del director a l'estat espanyol.
I també va tenir una època d'oro a Espanya. Espanya, en los finales de los 90, va ser el gran director de referència, el gran director de moda entre la crítica, i també va tenir una gran repercussió en el públic. Recorde perfectament l'estreno de Cor salvatge, que va ser un veritable esdeveniment en los cinemas comercials, no solament en los cinemas de art assaig o los cinemas de cinema d'autor, los circuits de cinema d'autor, sinó que va ser un director molt, molt popular en aquell sentit. Era com el director de moda.
El 2001, quan Àngel Sala ja dirigia el Festival de Sitges, va aconseguir que s'estrenés a Catalunya la pel·lícula Mulholland Drive.
Van aconseguir tenir la pel·lícula després de l'estreno a Cannes, Mulholland Drive, que va ser la pel·lícula del festival, evidentment, una pel·lícula que després s'ha considerat la millor probablement per molts crítics de la primera dècada del segle XXI, una pel·lícula que és un clàssic ja del cinema nord-americà.
I pràcticament 20 anys més tard, el 2020, en plena pandèmia, el Festival de Sitges va otorgar a David Lynch el Gran Premi Honorífic del Festival.
Doncs tenim aquí el col·laborador del Catalunya Nit i amic, l'Àlex Gorina. Bona nit, Àlex.
Bona nit.
Ha mort un dels grans directors de la història del cinema.
Bé, el que és més dramàtic és que ha mort en plena activitat, perquè malgrat que no veiem llargmetratges de David Lynch feia molt de temps, la seva fam d'imatges i de sons el duia a experimentar contínuament amb el format curt, amb les sèries de televisió, amb les TV movies, amb la publicitat, amb els videoclips per artistes. Feia cinema, art, en definitiva, també. I, per tant, era un home absolutament multiforme. Jo crec que ara tenim dret a dir les paraules que deia el replicant al final de Blade Runner, que és: he vist coses que mai m'hagués imaginat anar al cinema gràcies a l'existència del cinema de David Lynch. Hi ha un abans i hi ha un després. Fa poc, quan es va estrenar Queer, fa tres setmanes, sí. En parlàvem la setmana passada, abans d'entrar en el final de 2001, Odissea de l'Espai, a l'escena final de l'hotel de la pel·lícula, aquell passadís on el protagonista avança cap endavant, estem veient els colors, la nocturnitat, la dimensió formal i l'infern que han filmat David Lynch sempre en els seus films. A la meva vida va entrar quan vam estrenar la Casablanca, la primera pel·lícula, era Eraser Head, aquella pel·lícula estranyíssima que va revolucionar absolutament tots els conceptes del cinema d'autor a finals dels anys 70, ja. Sí,
Cabeza borradora.
Cabeza borradora. Sí. La segona vegada que va entrar a la meva vida va ser quan l'any 86 el Festival de Sitges va guanyar Vellut Blau. I ell, que havia estat convidat, no havia respost mai. I dos dies abans del final del festival, de cop i volta ens van anunciar que havia vingut pel seu propi, diguem, de pròpia decisió, es va presentar, va anar a dinar amb mi i amb el director del festival, érem 4 o 5 a la taula en aquell moment, i vam descobrir la timidesa absoluta, l'elegància d'una persona tan que semblava tan pertorbadora i tan, diria, tan capaç d'entrar en el nostre cap. Perquè és que jo crec que en el món del cinema hi ha cineastes que són grans i que fan grans pel·lícules, però només molt de tant en tant apareix una persona que subverteix absolutament tots els conceptes i que t'endinsa en territoris que abans no havíem explorat. Quan he vist les pel·lícules de Lynch, jo sempre he pensat: tu ets Goya. Tu estàs fent pel·lícules que Goya pintava en les seves pintures negres i en tota la seva obra. I has entrat en l'ànima humana, has penetrat en els inferns interiors de tot ésser humà i els has retratat d'una manera increïble, que és somiant. Per això estic convençut que David Lynch en aquests moments no està mort. Vull dir, continua estant en els nostres somnis i continuem somiant a través de les seves pel·lícules en nosaltres mateixos. És a dir, jo ara sóc capaç d'entrar en mi mateix gràcies a com David Lynch em va donar les claus per poder fer una introspecció d'aquestes característiques. Per tant, el seu llegat és immens. El patrimoni de David Lynch en la història de la cultura contemporània és absolutament, en aquests moments, encara indemostrable del tot. S'ha de veure quins seran els relleus i quines seran les conseqüències del tot el que ell va explorar. I possiblement va experimentar, ho dèiem la setmana passada, potser has de fer uns viatges determinats i consumir unes coses concretes per arribar a ser una persona amb una visió com la de Dante Alighieri quan va escriure La Divina Comèdia. En definitiva, amb David Lynch no puc més que somriure, perquè em va fer lliure i em va fer reenamorar-me d'aquest món absolutament extraordinari que és el cinema, que és el resum de totes les arts i potser també de tots els pensaments. Per tant, gràcies, David Lynch, per acompanyar-nos. Me'n vaig a veure't amb Isabella Rossellini, amb Àngel Badalamenti i amb Jack Nance. Tu ja saps de qui et parlo.
I, Àlex, no sé si tens rituals quan passa una notícia com aquesta d'algú que mor que t'agrada molt de tornar a posar-te les seves pel·lícules. En qualsevol cas, si n'haguessis de recomanar allò, les primeres, algú que encara no l'hagi vist o que el vulgui revisitar, quina és la teva preferida o per on començaries?
De les pel·lícules de David Lynch, jo, personalment, tinc un reconeixement especial a Blue Velvet per tot el que va representar i per la connexió amb Twin Peaks, que va ser també un cop de puny sobre la taula per fer que la televisió d'una puta vegada trenqués tots els esquemes. I la pena és que no sempre s'ha aconseguit que aquesta subversió continués. Però, si voleu descobrir a Lynch, aneu a buscar els anuncis, aneu a veure els primers curtmetratges d'Alphabet, de Grandmother, busqueu... als soterranis dels videoclubs, si en queden o on sigui, les petites peces. Perquè com s'està demostrant aquests dies en un festival que es celebra a Barcelona, que es diu La Mida No Importa, que és un festival de curtmetratges que són curts de debò, és a dir, com a màxim 10 minuts, acabes descobrint que la potència mental que es necessita per dir tot el que ets capaç de dir i expressar-te com tu t'has d'expressar en menys de 10 minuts, potser en 3 minuts, i ho aconsegueixes, per què vols més? Per què vols més? Doncs en el treball petit de David Lynch trobareu potser el més immens.
Molt
David
bé.
Lynch.
Doncs nosaltres, que tot volem en versió petita i en versió llarga també, avui tenim dues sessions a la sessió golfa de la segona part del Catalunya Nit. Ens tornem
la
a saludar.
La farem igual?
I tant que sí.
Estupendo.
O sigui que no marxis gaire
lluny.
No
marxis gaire lluny. Ho cremarem tot avui.
Avui en honor a David Lynch. She wore blue was the night, softer than satin was the light from the stars. Catalunya Nit, Catalunya Ràdio, amb Manel Elias. Passen 6 minuts de 11:15 de la nit. Malestar entre els alts càrrecs del govern per l'eliminació del teletreball. Creuen que la mesura s'ha pres sense cap fonament tècnic i reclamen que se'ls permeti continuar teletreballant 2 dies a la setmana, com han estat fent els últims 4 anys. Aida Clemente, bona nit.
Bona nit.
El col·lectiu dels funcionaris ha fet arribar un manifest al govern.
Sí, allà diuen que no se senten valorats i que l'eliminació del teletreball els ha deixat desconcertats. Afirmen que la decisió s'ha pres sense haver fet un estudi previ i asseguren que les seves funcions són absolutament compatibles amb el teletreball perquè tenen les eines digitals adients per poder-ho fer. També afegeixen que el treball presencial és més propi del segle XIX que no pas del XXI i que reforça el sostre de vidre perquè dificulta la conciliació familiar.
Per tant, aquesta és la seva versió. La del govern, en canvi, és que és imprescindible que les tasques que fan els alts càrrecs les facin de forma presencial. Amb quins arguments?
L'argument principal és que la majoria són subdirectors generals i tenen funcions estratègiques i de molta responsabilitat. Gestionen i supervisen equips de treball i fan de pont amb els càrrecs del govern. Per això creuen que hi han de ser presencialment, per poder coordinar els equips, per resoldre conflictes i per fomentar el lideratge. Fons del govern asseguren que no faran marxa enrere, però seguiran explicant la mesura als afectats, de qui diuen valoren molt la feina que fan.
Molt bé, doncs busquem una altra opinió. És la d'Ismael Peña López, és investigador i professor de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya i exdirector de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, per tant, coneixedor d'aquesta realitat de l'administració i de la forma en què s'hi treballa. Ismael, bona nit.
Molt bona nit.
Vostè creu que és compatible ser un alt càrrec de la Generalitat i fer teletreball?
Deixeu-me que us faci un apunt de concepte. Els càrrecs són els polítics, són els directors generals i els secretaris. Estem parlant d'alta direcció, potser, o de comandaments. Però ho dic perquè de vegades es barregen coses, per tant, diem-li alta direcció o comandaments.
És una, bona puntualització. Sí, doncs parlem dels comandaments.
Doncs és absolutament compatible, de fet, ho fa tothom, fins i tot estan a la feina. És a dir, pensem en una persona que porta pressupostos i que treballa des d'una direcció general o una subdirecció general al Departament d'Economia i coordina 14 departaments que fan pressupostos, que fan factures, no els veu mai. I estem parlant d'igual vintenes o centenars de persones que no es veuen, encara que estiguin cadascun al seu lloc de treball. Per tant, ja treballem de forma distribuïda tothom, o pràcticament tothom. Això passa tota l'estona i fa anys que passa així.
I per què creu que el govern pren aquesta mesura, aleshores?
A mi m'ha sorprès, francament, perquè el pla que porta el mateix govern i que està anunciant i que ve recolzat per aquesta CETRA, aquesta comissió d'experts que està assessorant a llarg termini de com han d'anar les coses, es parla precisament del contrari. Es parla de treballar per objectius, de treballar per projectes, de posar al centre els serveis públics. Per tant, em sorprèn perquè ara estem parlant del com. I no hem parlat encara del què, no? Què volem que facin els treballadors públics? Volem que estiguin a un despatx movent papers i persones físiques? O volem que treballin per aquests objectius? Perquè són dues coses diferents. No, això no vol dir que no hagin de treballar en el despatx? Segur que sí, i tant, només faltaria, alguns més que altres. Però sembla que s'hagin invertit els termes quan precisament el que ens estava explicant el govern en els últims 3 mesos era el contrari, era no parlarem més d'una burocràcia del segle XIX, no del XX, del XIX, i anem a reformar les coses, no? Llavors aquest moviment ha descol·locat a molta gent.
I aquests arguments que dona el govern de fer de pont in situ entre determinades persones o liderar, coordinar equips, millora si ets a la feina o no necessàriament?
És que jo crec que no té res a veure. Anem a posar 2 exemples. El primer és on és la gent avui en dia. Els alts càrrecs, aquests sí, els polítics, solen voltar per tot arreu. Per tant, paren poc en el despatx. I els tècnics, els altres funcionaris, diguem, els que no estan a les subdireccions, també volten o ells també fan teletreball. Per tant, pot ser que es trobi el subdirector sol a l'oficina, l'obliguem a anar allà i està sol. I l'altre és que realment hi ha hagut un avenç molt important en la tecnologia a la Generalitat els últims anys i l'únic moment on tu tens tot l'equip en el teu abast és a la butxaca quan portes el mòbil. Però això fa anys que és així. Tenim unes eines a la Generalitat on tens tota la documentació, tots els canals de comunicació, d'interlocució, de videotrucades, de trucades síncrones, asíncrones, per fer vídeos, per editar documents col·lectius, i els dus a la butxaca tota l'estona. Llavors, tornem a lo d'abans, no? Què és el que volem fer? Perquè no sembla que vagi per aquí.
Podria fins i tot tenir un efecte rebot en el sentit que alguns d'aquests possibles treballadors no els interessi finalment treballar per l'administració si han de ser els 5 dies al lloc de feina o no estem parlant d'una cosa tan greu?
Pot ser, és a dir, pot haver-hi 2 efectes rebots. Un és l'intern, és persones que ara han estat molt flexibles, molt compromeses, molt potents. Jo soc dels que penso que en general a l'administració pública hi ha molts bons treballadors i especialment els subdirectors, que són gent amb molta experiència, molt de compromís, i que no miren si fitxen. Han de fitxar perquè els obliguem, però no miren si fitxen, no miren si un el truca un diumenge o si estan a la feina o estan al metro. Ara, si els obliguem, diran, molt bé, doncs, si m'obligues vol dir que quan no estic a la feina no em pots trucar i no em pots demanar res, no? Però n'hi ha una que encara és pitjor que aquesta. Aquestes persones es jubilaran els propers 10 anys. La majoria d'ells, alguns no. Alguns són més joves, però la mitjana de la Generalitat és més o menys 54, 55 anys de mitjana. Això vol dir que jubilen 10 anys. El govern va anunciar que faria unes beques per 2.000 joves perquè s'incorporessin per generar vocacions de servei públic, que s'incorporessin els propers anys. Ostres, els hi ensenyarem a l'administració, que és una cosa molt xula, els hi farem vocacions i després els direm que no poden fer teletreball, quan sabem que les grans empreses de tot el món estan tenint problemes de reclutament i són empreses probablement molt més atractives que l'administració pública. Per això dic que ha estat un moviment molt estrany perquè va en contra del que el propi govern ha estat anunciant, del que les comissions d'experts estan dient i segurament ens diran en el futur, del que el propi dia a dia de l'administració funciona. És a dir, anem a dir-ho amb un altre resum, eh? El problema de l'administració no són les persones, que són generalment molt bones, és organitzatiu. És l'organització la que és el segle XIX, no són les persones. Llavors, tornar enrere sense atacar el problema de realitat, que és reorganitzem-nos, i reorganitzar-nos no és si seiem a la taula o no, sinó com ens relacionem entre nosaltres, quins són els paràmetres, quins són els procediments. Pensàvem que anàvem cap aquí i per això dic que ha descol·locat. Vull dir, la sorpresa és, insisteixo, és el sentiment de sorpresa que té tot el sector, no només els funcionaris, sinó els que ens ho mirem des de fora ara, els acadèmics, que hem vist que ens han descol·locat.
Doncs és l'opinió d'Ismael Peña López, exdirector de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi atès en directe. Una abraçada, Ismael.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Un minut i arribarem a 3:15 de la nit. Atenció, perquè les restriccions per sequeres podrien tornar a endurir al març. Això sí, si no plou i es manté la tendència a la baixa dels embassaments. Cèlia Forment.
Els pantans de les conques del Ter i el Llobregat, que abasteixen 5 milions de catalans, tenen ara el doble d'aigua que fa un any, però la quantitat acumulada encara és insuficient. Des del novembre, les reserves dels embassaments de les conques internes han passat d'estar per sobre del 34% al 32,8%. La consellera Sílvia Paneque ho ha dit als matins de TV3.
Si no hi hagués aquesta normalitat en la pluviometria, és possible que en 2 mesos, amb la disminució que estem tinguent de reserves, poguéssim entrar en algun escenari de restriccions.
De fet, ara mateix un 94% dels municipis ja tenen algun tipus de restricció per sequera, però són molt més laxes que les que hi havia ara fa un any. Per cert, avui l'Agència Catalana de l'Aigua ha anunciat que destinarà 6 milions d'euros a pal·liar la sequera que pateixen les conques del Siurana, Riudecanyes i el Montsant. Aquestes zones del país són les més afectades per la falta d'aigua des del 2020.
Molt bé, moltes gràcies, Cèlia. Fem una pausa per la publicitat i quan tornem us parlem d'una novetat tecnològica i anem de festa.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ja us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Crims, a Catalunya Ràdio.
La gent que hi havia allà ja deien: ostres, han matado al Narizotas. Era molt conegut.
Tenen una deformitat al nas.
Alcanar, març del 2011. En una casa abandonada troben mort un home, un sense sostre, d'origen romanès.
Inclús al sostre de la habitació havia sang. Havia hagut una agressió desmesurada.
Al poble, els Mossos topen amb un mur de por i de silenci.
Té molta por i és un testimoni directe i molt important i que pateix per la seva integritat. Seria convenient fer-ho com a testimoni protegit.
El cas Neptú. Aquest divendres, a la 1 del migdia, a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
I bones notícies ara per als aficionats als videojocs. Sí, perquè Nintendo ha anunciat que la Switch 2 sortirà aquest mateix any. No ha concretat la data, però ha mostrat com serà en un vídeo i ha avançat que alguns afortunats la podran provar abans que surti a la venda. I també podria ser que arribés una nova versió dels supervendes Mario Kart. Rosa Pujol, què en sabem exactament de la nova Switch?
Doncs si m'ho preguntes a nivell tècnic, poca cosa, per això caldrà esperar un nou anunci que serà el 2 d'abril. Però el que sí que es veu en un vídeo publicat avui per la companyia japonesa és que la Switch 2 és més grossa, que els comandaments es connecten magnèticament i que es poden fer servir com a ratolins, per exemple. I un altre detall que ha fet feliços els aficionats als videojocs és que en el vídeo es veuen imatges del que podria ser una nova entrega del joc de Mario Kart, fins ara el més venut de Nintendo i del qual no s'ha fet cap nova versió des que va sortir ara fa gairebé 10 anys. Això es pot interpretar com que serà el joc que acompanyarà la Switch 2 quan surti a la venda.
Doncs parlant de vendes, la Switch és una de les consoles més venudes, oi?
Concretament, la tercera més venuda, darrere la Nintendo DS i la PlayStation 2. Segons informa la mateixa companyia, des que va sortir al març del 2017, se n'han venut 146 milions d'unitats, unes xifres que esperen millorar amb la Switch 2.
Doncs sobre aquesta notícia, escoltem ara què ens diu algú que en sap moltíssim, que és l'Albert Murillo, el director del programa Generació Digital, que podreu escoltar aquest dissabte a les 10 del matí parlant d'això i d'altres qüestions.
Doncs sí, avui Nintendo el que ha fet és anunciar que faran un Nintendo Direct, que és, diguem-ne, un videoanunci que sortirà el proper dia 2 d'abril, on el dedicaran a aquesta gran novetat. Efectivament, una nova consola, la Nintendo Switch 2. No hi ha cap escrit. Tot el que la gent està comentant per les xarxes, etc., són suposicions. El que sí que és evident és que ens ensenyen una Nintendo Switch en aquest vídeo més gran, ens ensenyen que els comandaments són evidentment també més grans i estan connectats a la pantalla de forma física, no com la Nintendo Switch 1. També fan referència a que pesa una mica menys, perquè li treuen, està molt ben fet el vídeo, li treuen com un espai, és a dir, que segurament pesa menys, i es veu al final un joc, un Mario Kart nou, amb l'essència de, segurament, com seran aquests videojocs, que semblen una miqueta més potents. Diuen també que els videojocs seran compatibles amb, amb els jocs que tenim guardats doncs físicament, o també tenim directament a la botiga de la Nintendo. Però no tots seran compatibles, atenció. És a dir, pot ser que hi hagi algun joc que tenim, que han comprat, que ens han regalat, que no funcionarà amb aquesta nova consola.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ara, com podeu comprovar, anem a algun lloc on hi ha molt d'ambient i sembla que bon ambient. Sa Pobla, Manacor, Artà, Pollença i Palma vibren avui i demà amb una de les celebracions més destacades de Mallorca, la Festa de Sant Antoni. Aquestes localitats s'omplen de dimonis, foguerons i cants de glosa. Està seguint de molt a prop la celebració el nostre corresponsal a les Illes, l'Arnau Maimó. Arnau, bona nit.
Bona nit, Manel.
Sentim que aquí hi ha animació de la bona. Arnau, a banda dels foguerons i la glosa, la gastronomia típica de Mallorca pren també un fort protagonisme aquests dies, eh?
Sí, molt menjar i molt beure. Aquí fa una oloreta increïble ara mateix, perquè els foguerons estan encesos, tothom està al carrer sopant. N'hi ha desenes de repartits per places i carrers de Manacor, una imatge bonica que repeteix en altres poblacions de Mallorca. La gent el que fa és torrar la carn de la matança del porc, és a dir, sobrassada, botifarró i llonganissa. Per Sant Antoni també és molt típic, Manel, l'espinagada, que és una pasta salada, una coca rectangular que va plegada i que està farcida de bledes, d'espinacs, de julivert, de ceba tendra i oli i sal. I per fer-la baixar, doncs, què fan els mallorquins avui? Doncs beure pomada o herbes.
Molt bé. I quin diries que és el moment més esperat de la festa, o un dels moments més esperats?
Mira, la gràcia és que és una festa on hi ha molta varietat d'activitats. De fet, cada poble té la seva tradició, però sens dubte un dels punts de la celebració més emocionants és quan es canten els goigs de l'Església dels Dolors, aquí a Manacor. És a centenars d'adolescents cantant l'himne de Sant Antoni, aquest Sant Antoni gloriós. Són 5 estrofes amb 2 tornades que canta tot el poble pulmó, acompanyats per la banda. Aquest és el moment. Els dimonis són els altres grans protagonistes de la Festa de Sant Antoni. A Artà, per exemple, els joves del poble tenen devoció per ells, ballen pels carrers, canten tots una mateixa tornada. Sant Antoni és una festa d'arrel pagesa i religiosa que s'ha reconvertit en la més multitudinària a les Balears. S'ha modernitzat, tal com ens destaca el cronista de Sa Pobla, Joan Pallàs.
S'ha sabut promocionar aquesta festa entre les noves generacions, començant per les escoles, i, a més, s'han anat afegint a la festa nous elements.
Aquí, Manel, avui encara queden hores de festa, revetlla davant dels foguerons, i demà Sant Antoni, patró dels animals. Hi ha cavalcades, com les que se celebren aquests dies també arreu de Catalunya.
Molt bé, Arnau, doncs ens has fet venir gana i ganes de festa també. Que vagi molt bé, a disfrutar-ho. Bona nit.
Bona nit.
L'escriptor mexicà Jorge Volpi adverteix del perill que certs polítics com Donald Trump s'apropiïn del concepte de veritat absoluta i de l'ús que es fa de les xarxes socials per distribuir més que mai falsos relats. Volpi ha presentat avui a Barcelona el magne assaig La invenció de totes les coses, un viatge per la història de la humanitat a través de la ficció. Ha parlat amb ell la Montse Camps.
En aquest assaig, Volpi fa un recorregut per la influència de la ficció en l'home. Arrenca amb el Big Bang i acaba en l'actualitat. Defensa que l'home està construït de ficcions i que necessita la imaginació per viure, entendre i enfrontar-se a la realitat.
La única manera que tiene el ser humano de enfrentarse a lo real es a través de ficciones, a través de este completar con la imaginación lo que está ahí en la realidad para darle orden y sentido.
Però la ficció també ha estat històricament al servei de molts relats del poder per justificar violències i injustícies. També ara amb polítics que s'apropien del concepte de veritat.
Estamos viviendo una época de regreso a lo teológico, en donde los seguidores de ciertos partidos o de ciertos líderes asumen que no importa lo que digan, van a seguir confiando en ellos ciegamente. Eso es lo paradójico de tener líderes como Trump, que dice que las fake news son de los otros. O sea, lo que está haciendo es decir que yo tengo la verdad y que esa verdad es única y que, por lo tanto, ni siquiera necesito discutir contigo porque la única verdad es mía.
Amb tot, Volpi ho té clar. Una de les nostres ficcions més poderoses, diu, és l'esperança.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que, res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'estàs fixant en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan estornudo conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Caral.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Està plovent i no tinc cap pressa.
Sense son, sense pressa, avui el DJ del temps és en Dani Ramírez. Bona nit, Dani.
Hola, què tal, Manel?
Com has fet la tria de la cançó? Crec que sé per on vas, eh? Aquest cop és fàcil, però vaja, tu diràs.
Sí, home, a veure, és un clàssic dels Pets, i avui els estaven entrevistant aquí TV3, de la Selva amb en Grasset, i tota la tarda he estat cantant aquesta cançó. Tu s'hem enganxat, saps allò que no te la pots treure del cap, com deia aquell?
Sí, sí, i això vol dir que demà plourà o què?
Sí, a veure, clar, he triat pluja perquè tenim una bateria de pertorbacions que van entrant des del mar, són com línies, a vegades doncs, va plovent a batzegades, fa ventada, després s'atura, torna a ploure, portem així tot el migdia i tarda anar plovent a la Costa Brava, sobretot comarques de Girona, portem ja 20 litres de Torroella de Montgrí, 15 litres per metre quadrat de l'Escala, 11 Roses, 11 Verges a Cassà de la Selva, 11 també a Palafrugell, 9 a la Bisbal d'Empordà, o, per exemple, 8 litres a Llagostera, i també pluges que ja arriben als 3-4 litres cap al Maresme. De fet, està plovent fins a l'àrea de Barcelona, litoral, prelitoral, i aquesta nit també s'animarà a alguns sectors del sud. El més important és que es manté l'ambient fred, però no tan gèlid com els últims dies, que tenim fortes gelades, i ara doncs ha canviat la massa d'aire, és més humida, i la neu es pot presentar cap als 1.800 metres. Per tant, pendents, es manté aquest avís de nevada, que pot acumular encara aquesta nit i demà matí d'hora més de 10 centímetres a partir dels 900 metres, especialment Ripollès i Serralada Transversal o Montseny. I bé, avís també de molt mala mar per demà i avís de vent encara entre la Selva i el Garraf, aproximadament més de 70 per hora. Per tant, tenim unes properes 10 hores amb aquesta inestabilitat, però demà a la tarda surt el sol i ja no ens mullarem.
Perfecte, doncs qui es vulgui mullar que aprofiti ara per sortir, que demà a la tarda això s'acaba. Benvingut a l'aigua, sí, i benvingut, sí, al Dani Ramírez. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Al cap de setmana, el cap de setmana farà sol i puja la temperatura.
Ah, sí? Bé, bé, doncs quedem avisats també. Gràcies, Dani. Bona nit.
Adéu, bona nit. Bona nit.